Cope Vinaròs.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, acompanyats per Poli Hernández aquí al control, estem disposats a compartir amb vostès tota l'actualitat de la nostra diòcesi de Tortosa. Una actualitat també centrada en el que els temps i les campanyes de l'Església ens conviden a celebrar i a meditar i a portar al nostre cor, com és el Domum. Però també ens conviden a pregar per la situació social i sanitària del moment. Iniciem aquest programa tenint un record per a tantes i tantes persones que estan afectades, desgraciadament, per aquesta situació que estem vivint. Aquests dies, un dels temes estrella dintre de la pastoral diocesana i de l'Església Universal és aquest ressò que l'Església ens fa en aquest al voltant del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, és a dir, el Diumenge del Domum que vam celebrar la setmana passada. Certament que per a parlar del Domum hi ha moltes maneres, molts de prismes, però no ens cansarem mai de parlar d'aquest esperit que hauríem de tenir universal d'ajuda i també de contagiar, ja que estem en una època de contagis, que millor que poguéssim contagiar la fe. Hauria de ser un contagi tan ràpid, malauradament, com és el virus, no? Podria ser pues, també una forma, també un esperit nou per a contagiar la fe, l'alegria i l'esperança en aquests temps tan complicats que estem vivint. I qui millor que una persona molt coneguda, com és el senyor Eduardo Blasco. Molt bona tarda.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda.
Que més d'una vegada hem parlat amb vostè i ens ha acompanyat aquí en aquesta emissora, i que certament pues, no deixa de ser un goig tornar a retrobar-nos i a poder parlar aquí a la cadena COPE. Certament bueno. Que... Dieu.
Sí, no, que comença a ser un clàssic en determinats dies.
Hi ha gent que és un clàssic en determinats dies, perquè també és curiós, perquè el nostre bisbat, que és petit, associem campanyes, dies, jornades a persones, no? En el cas del senyor Eduardo Blasco, per algo serà. Este algo, jo crec que l'esperit missioner ha ajudat prou, no? I certament la primera pregunta que jo li faria seria, ja que l'associem a vostè, a la campanya del Domum, per què vostè es va enamorar, perquè hi ha moltes delegacions aquí al bisbat, i vostè d'alguna manera pues, l'associem a la de missions, què el va portar a en aquest cas, a peregrinar dintre de la diòcesi en aquesta delegació?
Sí, això és una història molt llarga ja. Per bé pues, de la meitat de la dècada dels anys 80 del segle passat. I va ser un moment molt encoratjador en la qüestió missionera, perquè es va canviar l'anterior, el delegat diocesà d'aquell moment, el van posar a mossèn Javier Gón, ara en pas descansa, va morir al Perú fa 3 o 4 anys, i en aquell moment una sèrie de gent ens vam aproximar perquè teníem la necessitat d'alguna manera de treballar per la universalitat de la Iglesia. Cosa que es podia fer anant allà o es podia fer quedant-nos en l'animació missionera i en donar-ho a conèixer. Va hi haver algú que va anar allà, i al Perú concretament també, i en el cas nostre vam veure que la nostra ubicació dins la tasca era l'animació missionera. L'animació missionera dins del nostre bisbat de Tortosa. I això estic parlant més o menys dels anys 85, de manera que es va anar creant un equip de missions bonic, interessant, i vam anar fent, donant a conèixer, vam ajudar a fer que la nostra diòcesi fora universal, missionera, que és al final el que vol dir la Iglesia Catòlica. A partir d'aquell moment les responsabilitats que vam anar assumint van ser diverses, i al cap d'uns 10 anys vaig assumir la qüestió de la delegació de missions amb la màxima responsabilitat, però òbviament les responsabilitats no poden ser ni infinites ni en temps indeterminat. Jo coneixia bé determinats àmbits religiosos, de congregacions religioses, i diu, no, s'han de fer 6 anys, se n'han de fer 3, se n'han de fer 4, 8, i vaig dir en aquell moment que el meu període corresponia a dos trienis, és a dir, un sexeni, que per a la gent de Morella és significativa la data.
Certament, sí.
Alguna cosa més? A partir d'aquell moment, doncs ja venim a ser una mica més en la rereguarda, altres persones tenen el nomenament efectiu i ja, bueno, doncs continuem una mica donant la faena i també en altres àmbits de la pastoral que va tocant i anem fent.
Certament, aquesta és la història de com el senyor Eduard es va deixar cautivar per aquesta delegació de missions. Però el que sí que és veritat és que la gent, tenint aquesta història o una altra, tothom sap la campanya del Domun de què va. Hi ha una certa... sembla que la campanya del Domun és diferent a les altres. Ha calat en el món de l'Església Universal. A què creu que és degut aquest calar d'aquesta campanya?
Això encara és una història més llarga, d'alguna manera. La campanya del Domun fa molts anys, molts, que es ve realitzant. És una campanya pontifícia, és una campanya promoguda directament per la Santa Seu. I dins dels estatuts de les obres missionals pontifícies està el manament, per dir-ho d'alguna manera, està ordenat que a tota la Iglesia se celebre la campanya missionera. Campanya missionera s'està referint al Domun. Hi ha altres campanyes missioneres que també convé fer-les perquè es poden dirigir en àmbits més concrets de la societat, no? Però en aquest cas s'està referint a tota la Iglesia. I en la pràctica, des dels anys, parlo ara en el nivell, a l'àmbit de l'Església espanyola, van haver alguns directors nacionals d'obres missionals pontifícies que es van dedicar a aixafar totes les diòcesis multitud de vegades i animant a la participació missionera. Santes persones, els anys 40, 50 i fins i tot els 60, que van fer, del segle passat, evidentment, que allò que van fer va ser sembrar la llavor de la gran campanya del Domun. Gran campanya del Domun enmarcada en el mes d'octubre, mes missioner per excel·lència. Clar, això està molt ben calat i dir, massa vegades s'acaba identificant Domun igual a recaptació de diners i mos oblidem dels altres aspectes, del sacrifici per les missions, de conèixer les missions, de pregar els missioners per les missions i procurar també les vocacions missioneres. Ens oblidem d'aquests altres àmbits. I encara més greu, ens oblidem d'un altre fet, del fet que soc tots missioners, pel mateix. No som una gent arribada i dius, ui, mira que mono el tema de les missions. Ai, aquells pobrets, anem a treballar per ells.
És que aquest és un problema, no?, de que la gent associa les missions a quan més lluny millor, no? I no sé si...
Sí, per això, continuo, exacte, té tota la raó, mossèn. I mos estem oblidant una frase molt important que ha dit el nostre papa. Diu, recordeu, jo sóc una missió. Cadascú tenim una tasca a fer, una faena a desenvolupar. Tenim una funció. I si no la fem, aquella missió, aquella faena, quedarà per fer. Cuidado. I el bateig, torno una mica al principi. Nosaltres som investits dins membres de l'Església Catòlica, ens insertem en ella, i una qüestió bàsica, catòlic igual a universal. Per tant, tots pel bateig, acceptat lliurement, tenim la faena de la missió. De la missió. Primera qüestió important. No pot ser només una qüestió d'un mes, d'una campanya, d'una setmana, d'escoltar-ho en la missa o la celebració que s'acudeix el diumenge que te toque. No, no pot ser només això. Ha de ser una actitud de vida en tots els creients, perquè no podem oblidar. Tota la història està feta per missioners, tota la història de l'Església, clar. Va vindre Sant Pau o no, va vindre Sant Jaume o no, però certament van vindre uns missioners. No importa ara dir el nom. Aquells missioners van establir la fe cristiana en el nostre àmbit, posem de la terra conensa, no? Després la història ha anat augmentant, disminuint, creixent, baixant, sent invadits per uns no cristians. Bé, la qüestió és que en el seu moment van vindre uns missioners que van cristianitzar, que van portar la fe de Crist a les nostres terres. Nosaltres ara estem obligats a continuar-ho. Continuar-ho, com estava dient vostè, no? No només anant al lloc més lluny de la Terra mundial, com seria Tasmània, sinó cadascú estarà cridat per la seva vocació a portar-ho a terme a un lloc i en unes circumstàncies diferents. Pot ser només en la família, pot ser en l'àmbit de la comunitat parroquial, pot ser en l'àmbit de l'arxiprestal, pot ser, també pot ser, anant a Tanzània, evidentment.
Més una vegada s'ha reconegut a Europa com un lloc d'emissió, no? Ja fa temps que es parla d'això.
En el moment actual només cal veure les celebracions, les eucaristies, només cal anar pel carrer, només cal escoltar els mitjans de comunicació. Europa és un territori clar d'emissió perquè ha abandonat la fe cristiana. Pot ser pel nostre no testimoni correcte, pot ser, també el món ho porta, però tots els que ens sentim cristians hem de procurar viure-ho intensament, perquè la nostra vida explícita i implícitament sigui una missió, sigui un treball missioner per viure i fer viure el catolicisme i la fe cristiana.
Aquesta és una de les missions, mai més ben dit, d'aquesta campanya del Domun. Cert de que també és un bon record de gent missionera de la nostra diòcesi, no? Missioners i missioneres que estan en un país de missió. Sempre al voltant d'aquesta data tenim un record per ells, no?
Sí, 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 està clar. I a més hem de tindre en compte un fet. Els missioners i missioneres que la nostra diòcesi i d'arreu d'Espanya estan començant a tindre unes edats importants. Molts han tingut que de retornar degut a malalties a l'edat, i els pocs, molts en proporció, que hi ha ara treballant a les missions, doncs tenen una edat important, i en conseqüència és una crida al mateix temps de recordar-los a cadascú, una crida a que se promogui, i ens comprometem missionerament també anant allà, anant als països llunyans, normalment pobres, no sempre, per viure la nostra fe i fer com Jesucrist ens va demanar. Aneu a tot el món, aneu a tot el món, és necessari que tinguem missioners a tot el món, i prediqueu l'Evangeli. Predicar l'Evangeli no és la paraula, són els fets. No podem oblidar, són els fets. Tu estàs predicant l'Evangeli en la forma de viure, a més de que puguis dir, puguis promoure en la paraula, però sobretot és una forma de viure. Perquè d'esta manera és com ens ho va demanar Jesucrist en l'últim moment de l'Evangeli en l'Ascensió. Mm-hmm. És important recordar-les i és important pregar perquè hi ha gent, vocacions missioneres, i perquè molta més gent se pugui animar en això.
Quin és el lema, quin ha sigut el lema d'aquest any del Domun, senyor Duart?
És, continua sent
i serà, exactament.
Continua sent i serà. Una mica és el que estava dient al principi. Així estic, enviem. És a dir, vull reconèixer la meva obligació com a cristià, com a batejat. Estic disposat a la faena que tu, Déu, el Senyor, amor, m'estàs donant. És molt bonic el cartell, suposo que molts dels oients l'hauran vist, com una religiosa, en gest decidit, està enmig entre una foto de qualsevol ciutat nostra i una foto africana, no sabem el país, una foto d'Àfrica, en unió entre la nostra fe i la fe de la gent, de les cultures, en aquest cas africana, però podria ser d'Amèrica, d'Àsia, podria ser de qualsevol lloc, naturalment. Sí, és molt important dir, estic disposat a allò que me demanes.
Doncs senyor Duart, hem fet aquí un bon repàs d'aquest Domun d'aquest any, sí. També d'aquesta conscienciació, i ens queda un minut per animar la gent a participar d'alguna forma en aquesta campanya, senyor Duart.
Vale. Ràpidament, no podem oblidar la cooperació econòmica, no podem oblidar la cooperació en pregàries, preguem la pregària, repetim la del Domun 2020, molt bonica, la podeu trobar a internet o a les parròquies, i també procurem conèixer i estimar el màxim possible el món de les missions, perquè d'esta manera ens motivarem i procurarem viure-ho millor i serem més conseqüents, perquè quan se coneix, s'estima. Procurem fer-ho.
Doncs amb aquest missatge posem el punt i final, senyor Duart, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí a la cadena COPE. Sempre és un moment bonic de compartir aquest esperit missioner que vostè té. Moltíssimes gràcies.
Ja ho sabeu.
I un dia parlarem també del seu esperit missioner a la comarca dels Ports. Ho deixem allí a...
Quan sigui convenient.
Exactament. I amb aquestes paraules posem el punt i final a aquest programa. No podia ser menys sense deixar d'escoltar el nostre bisbe en les seues paraules de vida. Bon divendres i fins la setmana que ve, si Déu plau.
De vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
L'encíclica Fratelli Tutti no és un document històric. El Papa ens recorda que l'ideal de la fraternitat es va construint des d'unes circumstàncies històriques concretes i servint-se dels mitjans humans que ajuden a transformar el nostre món. Sens dubte, un dels instruments més importants per a la consecució de la justícia és el compromís social i polític. Per a fer possible el desenvolupament d'una comunitat mundial, ens diu el Papa, capaç de realitzar la fraternitat a partir de pobles i nacions que visquen l'amistat social, fa falta la millor política posada al servei del verdader bé comú. No ens ha d'estranyar, per tant, la crítica que trobem a algunes ideologies que sustenten determinats sistemes o justifiquen certes actituds que dificulten la consecució d'un món més just i fratern. l'aportació pròpia del magisteri de l'Església per a il·luminar i orientar el compromís social i polític dels cristians és la seva doctrina social. En ella trobem indicacions de naturalesa ètica, que són fruit d'una reflexió de la raó il·luminada per la fe i que, per tant, pot ser compartida per persones no creients. Al igual que qualsevol reflexió de caràcter moral sobre una determinada realitat social, aquesta doctrina, sense ser un programa polític, té conseqüències en l'àmbit de la vida social que han de concretar-se mitjançant els programes polítics. Però eixa concreció no li correspon al magisteri, sinó a cada laic creient sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat. L'encíclica no és un document polític i, per tant, no ha de ser interpretada com a tal, encara que el seu ensenyament tingui conseqüències polítiques. Dos són les ideologies que, segons el parer del Papa, dificulten el camí per a la consecució d'un món més just. En primer lloc, es refereix als populismes fomentats per determinats grups que, instrumentalitzant políticament la cultura d'un poble, busquen altres interessos, com la perpetuació en el poder, i utilitzen els més febles demagògicament per a les seues finalitats. El Papa al·ludeix també a certs liberalismes que estan al servei dels interessos econòmics dels poderosos, per als quals la solució als problemes econòmics i socials es troba en una economia regulada únicament per les lleis del mercat. El mercat sol, afirma el Papa, no ho pot resoldre tot, encara que una vegada més ens vulguin fer creure aquest dogma de fe neoliberal. Per a superar els perills del populisme i del liberalisme radical, el Papa convida a una revalorització de la política, d'una sana política que pensi amb visió àmplia, capaç de reformar les institucions, que obre per grans principis i pensant en el bé a llarg termini, que no siga esclava de la immediatesa dels resultats electorals i treballa per un sistema econòmic integrat en un projecte que busque el bé comú. Aquesta és també una manera de viure el mandat de l'amor, que no només s'expressa en relacions íntimes i pròximes, sinó que abasta també les relacions socials, econòmiques i polítiques. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.